l'Info Migdia.
Comencem l'informatiu d'avui divendres 5 de gener, dia de Reis, repassant contingut en titulars. Tot a punt perquè els Reis d'Orient arribin a Calella. Com és habitual, aquesta tarda es celebrarà la gran cavalcada que començarà a la Riera Capastre i que finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament. A més de les carrosses del Rei Blanc, el Rei Ros i el Rei Negre, aquest any la novetat serà un carruatge que recollirà els xumets dels més petits. A través de Ràdio Calella Televisió podreu seguir en directe l'últim tram de la Rua dels Reis Mags. Catalunya pateix una epidèmia de grip, és a dir, s'han superat els 109 malalts de grip per cada 100.000 habitants. Per conèixer més detalls sobre el virus de la grip i saber què podem fer per evitar el contagi, parlarem amb el director assistencial en funcions de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'atur a Calella s'ha reduït en 48 persones al mes de desembre. La taxa d'atur a la ciutat ha baixat del 16,02% del novembre fins al 12,93% del mes de desembre. Molt atents també al canvi de temps aquest cap de setmana perquè els Reis portaran pluja i una baixada important de les temperatures. Els Reis d'Orient arriben avui a Calella. Petits i grans estan convidats avui a les 6 de la tarda a la gran cavalcada que començarà a la Riera Capaspre i que seguirà pel carrer Jovara amb una parada per visitar la capella de Sant Quirze i Santa Julita. El recorregut serà el mateix de cada any, pujarà pel carrer Balmes, continuarà pel carrer Església, Romaní, Bisbe Sivilla i finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament. Per tal que les carrosses dels Reis puguin passar pel carrer Església, es mouran les pilones de seguretat que es van instal·lar arrel dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Els Reis pujaran al balcó del consistori per rebre la clau de les cases dels nens i nenes de Calella. Els maduixots, els castellers de l'Almaresma, seran els encarregats de donar-li la clau que els permetrà deixar els regals a les cases de la ciutat. La novetat de la cavalcada d'enguany és un carruatge que recollirà els xumets dels més petits. Com és habitual, es podran veure les carrosses del Rei Blanc, el Rei Ros i el Rei Negre i també la dels personatges infantils de Festa Music. L'Ajuntament ha informat que els caramels i la xocolata que repartiran ses majestats són sense gluten. També adverteixen que per motius de seguretat no es deixarà pujar els nens a les carrosses durant el recorregut. Protecció Civil recomana no pujar baranes, contenidors o altres elements inestables, no travessar el carrer mentre passa la cavalcada i no baixar a recollir els caramels mentre passen els carruatges. Aquesta tarda, després de l'infovespre, podreu seguir en directe per l'antena de Ràdio Calella Televisió l'últim tram de la Rua dels Reis d'Orient. També la podré veure a través de la nostra pàgina web, per Facebook i per YouTube. Molt atents a les nostres xarxes socials, on avisarem de l'hora d'inici del programa especial de la cavalcada, que s'adaptarà al ritme dels carruatges.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Catalunya està oficialment des d'ahir amb una epidèmia de grip. Malgrat que la paraula epidèmia sembli molt alarmista, es tracta de xifres estadístiques, és a dir, s'han superat els 109 malalts de grip per cada 100.000 habitants, que era el límit establert aquesta temporada. Aquesta setmana s'han registrat 248 casos per cada 100.000 habitants i triplica així els 99 casos del darrer registre. Els més afectats són els nens i adolescents i els pacients amb malalties respiratòries cròniques. El Departament de Salut alerta que aquesta temporada el virus ha mutat i la vacuna que s'està administrant a la població només protegeix en un 25%. Per conèixer més detalls sobre el virus de la grip i saber què podem fer per evitar el contagi, tenim en línia el doctor Marcel Prats, director assistencial en funcions de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
La Generalitat ha declarat que la grip ha assolit nivells d'epidèmia a Catalunya. Aquesta setmana s'han registrat 248 casos per cada 100.000 habitants. Això vol dir que s'ha triplicat els 99 casos del darrer registre.
Sí, correcte. Estem en aquest moment en una situació d'epidèmia, situació que normalment ens dona anualment i ens dona cap a aquesta a partir de la segona setmana de desembre, primera de gener. Per tant, estem ara en aquest punt d'epidèmia de grip.
La taxa d'incidència és especialment alta en els nens d'entre 0 i 4 anys, és de 905 casos per cada 100.000 habitants, també en els nens d'entre 5 i 14 anys. Per què és més alta en els nens petits i en els adolescents?
A veure, el que és més important amb el tema de la grip és que, a veure, dic la grip en els casos d'embaràs, en els casos de nens petits, és més freqüent perquè és una situació més fràgil. Aleshores, en la grip cal tenir en compte diverses coses, si us sembla les podem anar comentant i així ja... A veure, la grip és una malaltia que dona una clínica semblant a la que podríem entendre com a refredat, però que no és tal, estem parlant d'una grip. Per tant, és un inici brusc, una febre alta, un pot tenir mal de cap, una sensació de mal a tots els ossos o de mal als músculs, esgarrifances, pot tenir pèrdua de gana, algunes vegades pot donar diarrea, i el que és més important a tenir en compte tots és que es pot passar la grip sense ser atès per cap professional sanitari. És a dir, la grip és una infecció vírica que no requereix tractament antibiòtic, sinó que requereix una o dues setmanes de progressió en el qual s'han de prendre unes quantes mesures, mesures que van molt bé perquè realment puguem no seguir contagiant a d'altres persones i passar la grip de la millor manera possible. Sí que és cert que cal consultar el metge o el metge de capçalera en diversos punts. O sigui, en el cas de que no millori a partir del quart dia, aquesta sensació que hem dit ara, de tenir ofec, de tenir una persona gran, d'edat gran, amb malaltia crònica, i en tots els altres casos el que és molt important és poder-ho consultar. Per això tenim diverses opcions. Tenim o bé el 061, o bé el CAP, o bé els dispositius d'atenció primària de 24 hores, o bé, en el cas que hem comentat abans, els centres d'urgències hospitalaris.
El Departament de Salut ha alertat que el virus ha mutat aquesta temporada, que la vacuna que s'administra a la població només protegeix un 25% de les persones que la porten. A què es deu això, aquesta mutació?
Bé, els virus de la grip, ells muten, per tant, és un cas de mutació. Per tant, el que hem de saber és què hem de fer a l'hora de que un virus hagi mutat, i vol dir que podem tenir més incidència de grip en el nostre entorn. Aleshores, el que nosaltres recomanem molt a tota la població en els casos de la gent que tingui aquesta sintomatologia, quan un està a casa, quan està amb la grip, quan està amb aquesta febre alta, amb aquest mal de cap, amb dolor muscular, amb persones que no tenen altres malalties cròniques, és el següent, que jo penso que és important que ho puguem repassar. Un és beure molta aigua, sucs, brous, infusions, descansar i fer repòs, no deixar de prendre cap tractament que prèviament es prenia per altres malalties, el poder, si hi ha irritació de gola, els caramels sense sucre, tapar-se d'alguna manera la boca, llançar els mocadors de paper, el tossir, estornudar, perquè no oblidem que nosaltres passem a ser persones contagioses, rentar-se molt bé les mans, saber que els antibiòtics, ja ho repetim abans, no curen la grip, i deixar passar aquesta evolució de lo que és aquest procés gripal. Sobretot diferenciem-ho de lo que és un refredat. Una persona que normalment sent aquestes molèsties de no febre, però irritació nasal, d'una sensació de malestar, però que és progressiva, això no és grip, això és refredat. Per tant, creiem això, creiem que és molt important dir que en el territori tenim tots aquests dispositius en marxa, tant l'atenció primària, tant els dispositius d'atenció de 24 hores de l'atenció primària, com els hospitals per malalts d'edat avançada i malalts crònics, però sobretot sapiguem que quan un agafem la grip tendeix a aquesta evolució, i que quins són els casos, i inclús on podem consultar. Podem consultar els diferents centres, podem consultar la pàgina web del Canal Salut del Departament de Salut, podem trucar al 061 davant de dubtes, podem anar als centres de primària, aquests dispositius, o a l'hospital.
Moltes gràcies, Marcel Prats, director assistencial en funcions de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:39, un apunt, fins a 48 calellencs i calellenques han trobat feina durant el mes de desembre. La taxa d'atur a la ciutat ha baixat del 16,02% del novembre fins al 12,93% del desembre, fet que suposa el primer descens després de 3 mesos consecutius augmentant. En total, 1.356 veïns de Calella es troben sense feina. La taxa d'atur local és sensiblement superior a la mitjana del Maresme, que es queda en el 12,58%. 309 persones van trobar feina a la comarca l'últim mes de l'any 2017.
107.9 FM.
Totes les joguines de la tele i moltes més a Joguines La Esmeralda. La Esmeralda, l'establiment de confiança en què la Diada de Reis segueix fidel a la tradició. Fer contents a nens i nenes amb les joguines desitjades. La Esmeralda, des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. I com sempre, es proven tots els articles abans de ser embolicats. Joguines La Esmeralda, carrer Bruguera 128, Calella. Telèfon 93 769 5205. I per facilitar la feina als Reis Mags d'Orient i al Pare Noel, no tanquem al migdia. Joguines La Esmeralda us desitja bones festes.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Restaurant Luna Gautxa, plaça de la Constitució 8, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. Restaurant Luna Gautxa us desitja bones festes i feliç any nou.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
I avui, setena càpsula del resum de l'any 2017, un resum a càrrec dels serveis informatius de Ràdio Calella Televisió.
El 2017 va ser un any especial per l'Escola de Música de Can Llobet i és que enguany va celebrar el 20è aniversari. Des del febrer i fins al juny, el centre va celebrar les dues dècades de funcionament. Normalment, l'Escola de Música participa al llarg del curs en diverses trobades i projectes a diversos punts de Catalunya i el 2017 moltes d'aquestes trobades van tenir seu a Calella.
Una d'elles va ser la trobada de les corals que formen part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, però n'hi va haver d'altres, i es van fer a Calella per un motiu de pes. L'Escola de Música Can Llobet va celebrar durant el 2017 el seu 20è aniversari i també es van celebrar els 50 anys del Secretariat de Corals Infantils. Per aquest motiu, tal i com va explicar la directora de l'Escola de Música, Lourdes Bertrulí, es van fer diferents activitats commemoratives.
Com que és molta feina, doncs això no ho podem fer, oferir-nos cada any per més generosos que siguem, sinó que guardem doncs aniversaris com són cada 5 anys o cada 10 anys per fer una moguda d'aquestes grans. El que passa que això són, diguem-ne, que hi ha moltes trobades doncs que s'estan fent i que són, és molta gent al llarg de l'any i dels anys a Catalunya que es mou per fer això, no? O sigui, tal com nosaltres farem ara aquesta trobada aquí del Juguem Cantant, que enguany la farem a Calella, al maig, per exemple, el secretariat també fa els 50 anys d'existència i per tant torna a ser una festa grossa i al mitjans de maig ens anirem a participar en una gran trobada d'uns 2.500 nens al Palau Sant Jordi. Per tant, llavors l'escola agafa els seus i ens n'anem cap allà, no? Vull dir que és un moviment molt, molt viu i que per tant les persones que hi som adherides doncs posem també el nostre granet, no?
Però sens dubte, la celebració més lúdica de totes les que va organitzar l'entitat al llarg de l'any per commemorar els 20 anys d'ensenyant música a petits i grans va ser el sopar, que es va fer el dia abans del dia de l'aniversari. Una repetlla on hi va haver música en directe amb artistes vinculats a Can Llobet, com per exemple el grup calellenc Mots, Lourdes Bertrulí.
Tindrem dos grups, un dels grups que és Mots, que va créixer a la nostra escola, que eren alumnes nostres i van estar durant 3 anys fent la seva música, les seves versions, i demà retoben per fer una mica de taloners, després d'un altre grup que tindrem, que ens farà tot el ball i per passar-nos-ho bé i tenir allà festa, doncs, fins que calgui.
L'endemà de la revetlla, com que l'Escola de Música forma part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, professors i alumnes van participar i gaudir de tot un cap de setmana musical al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El 27 de maig van fer la clausura dels moments musicals, on van fer un concert conjunt les diferents escoles de música de la comarca. El dia 28 van participar als Moments de Flors i l'11 de juny van celebrar a la Sala Mozart el concert de final de curs. Al novembre es va constituir el Consell d'Infants per al curs 2017-2018. Els 28 consellers són alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles que han estat escollits pels seus companys entre un centenar de candidats que s'hi van presentar.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va demanar als consellers que pensessin en la ciutat com a col·lectivitat, com la creació d'oportunitats per a tothom. Els va encoratjar a treballar els valors juntament amb mestres, pares i mares. Els va explicar que el grau de compromís ha de ser igual per tots els infants, tant si han pogut ser consellers com si no. Aquest any l'encàrrec més important dels consellers és el de crear un projecte per adaptar la senyalització per a persones amb alguna discapacitat. També hauran d'aprofundir en els drets dels infants i ensenyar als seus companys tot el que aprenguin. Ho va explicar la primera tinent d'alcaldia i responsable d'educació, Núria Parella.
Ells tenen tres encàrrecs. Un és seguir treballant drets i deures dels infants, perquè l'any passat ells ja ho van fer i ho van entendre molt bé, però com que hi ha nous consellers, doncs ho han de seguir treballant. Després, donar a conèixer el que aprenguin a tots els nens de Calella. De fet, com que tots són nens de les escoles, a les aules mateixos ja expliquen el que aprenen. I el tercer, doncs, és aquest projecte de senyalítica per persones que tenen alguna minusvalia. Doncs ells com ho veuen amb els ulls d'ells, per ser més pràctic per tothom que tingui alguna problemàtica a l'hora de comunicar-se o de desplaçar-se, doncs ells com ho veuen perquè sigui més fàcil.
L'anterior Consell va treballar els drets dels infants i va portar a terme un projecte de ludoteca per la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Escoltem els consellers que presentaven la proposta.
Presentar quines serien les propostes realitzables. Són les següents. Un rocòdrom, diferents tallers, papiroflexia, pintacares, concurs de dibuixos relacionat amb la fira, comptacomptes i titelles, manualitats, entre d'altres.
Jocs de taula, tradicionals gegants com serien les bitxes, tres en ratlla, dames, tangram, parxís, qui és qui, escacs, entre d'altres. Una gincama tot fent proves o cerca d'objectes per la fira. I finalment, robòtica, tallers de robots i ulleres de 3D.
L'Ajuntament de Calella va recollir la proposta dels infants donant-los un sí condicionat amb les disponibilitats pressupostàries per fer-hi front. En tot cas, l'alcaldessa subratllava que la voluntat és atendre-la en el seu conjunt. Uns 3.750 alumnes van començar el setembre el curs escolar, un curs 2017-2018 que va començar marcat per les vagues dels estudiants i l'immediat trasllat de l'escola del doctor Carles Salicru a la fàbrica Llobet Guri. Ara, tot seguit, ho repassem, però comencem pel principi. L'inici del curs, com dèiem, va estar marcat per les constants vagues que es van anar convocant per part, sobretot, dels sindicats d'estudiants dels Països Catalans. La primera crida a vaga va ser pocs dies després de començar les classes. La van secundar més de 400 estudiants calellencs.
Sí, concretament 430 alumnes del segon cicle de secundària, cicles formatius i batxillerats de l'Institut Bisbe Sevilla, que es van afegir a la vaga convocada pels sindicats d'estudiants dels Països Catalans. Una vaga general educativa de dos dies i a la qual també s'hi va afegir el Sindicat d'Estudiants de Catalunya. Denunciaven la persecució política i repressiva de l'Estat espanyol a les institucions catalanes. A més, consideraven inadmissible les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat, el desplegament policial i militar pels carrers i les seves intervencions a institucions i a mitjans de comunicació.
Un mes després, els dies 25 i 26 d'octubre, el Sindicat d'Estudiants de Catalunya convocava noves jornades de vaga, ara per protestar contra l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i en contra de l'aplicació de l'article 155 aplicat pel govern de Mariano Rajoy.
Els estudiants afirmaven en el seu manifest que el 155 serviria per intervenir l'educació pública, per imposar el seu nacionalisme espanyolista. I respon a la voluntat del govern espanyol de posar de genolls al poble de Catalunya i donar una lliçó als joves i als treballadors de l'Estat espanyol. El Sindicat d'Estudiants va convocar la vaga per a totes les etapes educatives i feia una crida a una vaga general de tota la comunitat educativa.
Aquesta vaga va culminar amb manifestacions simultànies a les principals capitals de Catalunya, com Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. D'altra banda, el calellenc Ramon Font, portaveu del Sindicat d'Ensenyament, va estar denunciat davant la Fiscalia per l'associació Hablamos Español, que l'acusava d'un presumpte delicte d'odi i provocació de la sedició per haver dit, arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que el professorat no donarà classes en castellà i que no renunciarà a parlar de política als centres educatius. Font va dir en declaracions Ràdio Calella Televisió que seguirà defensant la llibertat d'expressió i de càtedra dels mestres, el model d'immersió lingüística i el treball perquè els alumnes tinguin pensament crític.
Font va explicar que va assabentar-se de la notícia per una piulada de Twitter, que després va recollir diversos mitjans de comunicació. Aleshores, no va rebre cap notificació ni confirmació oficial de la presentació de la denúncia davant la Fiscalia, que havia d'admetre el tràmit. Això sí, va agrair les mostres de suport que va rebre.
La gent està entenent el que està passant i entenen que és un atac, no és un atac a mi, ni tan sols un atac al meu sindicat, és un atac a tot el professorat, a la llibertat de càtedra, a la llibertat d'expressió i, en definitiva, a l'escola catalana, també, perquè és una bomba pel model d'immersió que se'l vol encarregar.
Canviem de qüestió, però sense deixar de parlar d'educació, perquè tres centres educatius de la nostra ciutat es van adherir a la campanya Aquí Prou Bullying. Es tracta d'un projecte d'innovació contra l'assetjament creat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Aquests centres són l'Escola Pia, el Freta i l'Institut Bisbe Sivilla. Aquest és el primer programa que dona el protagonisme a l'alumnat i que posa com a agent actiu en la lluita contra el bullying.
Aquest projecte tindrà una durada de dos cursos. Durant el primer, els centres seleccionats rebran la formació necessària per elaborar el projecte específic per a la seva escola o institut, projecte que implementaran i avaluaran durant el segon curs corresponent al 2018-2019. L'Institut Bisbe Sivilla és un dels centres de Calella que es van sumar a la campanya Aquí Prou Bullying, un projecte d'innovació contra l'assetjament creat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Eva Sánchez és la directora del Bisbe Sivilla.
El primer cicle de l'ESO, per exemple, se farà una formació també als alumnes, se faran una sèrie d'activitats a les tutories i, bàsicament, la funció d'aquests alumnes serà entendre que quan hi ha un problema de convivència al centre no han de prendre postura donant suport a l'agressor o estan sense reaccionar amb aquest tipus de conflicte, sinó al contrari, que han de denunciar quan vegi que un company està tenint un comportament que no és l'adequat i han de col·laborar amb el centre. En canvi, a tercer i quart es farà a través del servei a la comunitat. N'hi haurà alumnes de tercer, segurament seran de tercer, que facin de guaites i s'encarregaran de vigilar que no hi hagi aquest tipus de problemes al pati.
A l'Escola Pia els alumnes tindran un paper fonamental, especialment a secundària, on alguns d'ells tindran la funció de guaites. Ho van explicar la directora de l'Escola Pia, Marisa Romero.
El paper dels nens, dels més petits, el tractament és totalment diferent, però ja a partir de cicle superior i en l'ESO sobretot, doncs hi ha uns grups d'alumnes que poden ser tenen la figura del que en diuen els guaites o els que estan una mica pendents també per ajudar, no a fer res, sinó a detectar possibles situacions que no haurien de passar a les escoles, no? Però que a vegades passa.
Seguim parlant encara d'educació i és que l'escola Doctor Carles Salicru es traslladarà, tot i que encara no hi ha data fixa, entre el març i l'abril al nou centre situat a la fàbrica Llobet Guri, un canvi molt esperat per l'equip docent de l'escola.
Els responsables dels serveis territorials d'ensenyament, juntament amb l'equip directiu de l'escola Salicru i de l'Ajuntament de Calella, van fer al juliol una visita de les obres de la futura escola. Els participants de la visita van poder veure una aula mostra de primària, és a dir, que ja saben com seran cadascuna de les aules que tindrà el centre educatiu. També van poder comprovar els espais destinats al gimnàs, un espai que fins ara l'escola Salicru no tenia, i també els patis i com serà l'accés pel carrer Sant Pere. Les aules seran en un sol pis i amb accés directe al pati, que serà molt ampli. El centre tindrà dos patis, un d'infantil que donarà al carrer Sant Pere i un altre de central amb una pista esportiva.
L'equip directiu del centre va dir, després de fer la visita per les obres, en una entrevista a Ràdio Calella Televisió, que representarà un salt qualitatiu molt important.
Anna Codina, directora del Salicru, es mostrà molt satisfeta amb el nou emplaçament.
A veure, són aules força àmplies, tenen doncs una miqueta més de 50 metres quadrats, han posat unes piques a totes les aules i van uns armaris empotrats, i la veritat és que hi ha el so de les classes està bastant estudiat i és bastant maco, sí.
A finals de novembre, el Departament d'Ensenyament va delegar en la direcció de l'escola la decisió sobre quan i com es farà el trasllat a les noves instal·lacions de la fàbrica Llobet Guri. Així ho va confirmar a fons el Departament a Ràdio Calella Televisió. Des de l'escola van demanar una reunió amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella per concretar aquesta operació, que es podria realitzar a partir del pròxim mes de març, quan està previst que finalitzin les obres de rehabilitació de la fàbrica.
La cap d'estudis del Salicru, Laura Pagès, va explicar que, tot i que no tenien prou informació, tot apunta que podran canviar d'emplaçament entre els pròxims març i abril del 2018.
Actualment sabem que les obres van dins el termini previst, sembla que estan anant a bon ritme i, per tant, sembla que no s'allargaran en el temps. El que passa que sí que no podem concretar encara res. El que sí ens van assegurar aquest estiu, el mes de juliol, vam anar a fer una visita a la obra i ens van ensenyar la mostra. I allà sí que ens van comentar que podíem comptar que el tercer trimestre ja segurament el faríem a baix. El que passa que de moment no podem concretar encara quin cap de setmana o en quins dies es podrà dur a terme aquest trasllat. Comptem, clar, ara és molt, molt ampli, però comptem que entre març o abril, suposo que si tot va bé i segueix anant bé com fins ara, podrem trobar un espai per poder fer el trasllat per baixar cap a baix.
Segons la primera tinent d'alcaldia i responsable d'Educació i Gestió Patrimonial, Núria Parella, les obres de rehabilitació de l'espai des de l'escola esperen poder especificar la data de trasllat en les properes setmanes.
El torn de parlar del tennis taula Calella. Després d'una gran temporada 2016-2017, l'equip femení del Club Tennis Taula Calella van assistir al Palau de la Generalitat, on el president Carles Puigdemont va rebre a les jugadores calellenques com a guanyadores de la Copa de la Reina. També van assistir els vencedors de la Copa del Rei al DKB Borges Vall.
Efectivament, l'acte va comptar amb els parlaments del director del Consell Català d'Esport, Toni Rec, del president del Sirius Calella, Jaume Puig, del president del DKB, Borges, Enric Vall i del president de la Generalitat. Jessica Hernández, entrenadora del Sirius Calella, va explicar una entrevista a l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió que va ser un privilegi i una experiència visitar el Palau i rebre el reconeixement de la Generalitat a la feina feta a la Copa de la Reina. Puigdemont va donar l'enhorabona a l'esport català i va posar èmfasi en que cal continuar treballant per promocionar-lo.
També destacar el paper del júnior femení amb Sofia Joan Sang i Alba Fernández, que van acabar en la sisena posició als campionats d'Europa.
Hora de conèixer la previsió meteorològica per les properes hores amb el nostre home del temps, Quim Serra. Molt bon dia.
Doncs la situació meteorològica ve encapçalada principalment per un temps de moment molt tranquil. Avui es manté la bonança dels últims dies amb aquest vent aponentat que fa que les temperatures màximes tornin a arribar a fregar els 20 graus en alguns punts de la comarca. No pugen tant com ahir, però déu-n'hi-do, altre cop aquests valors que, com dèiem, freguen els 20. D'entrada, aquesta tarda cavalcada dels Reis Mags de l'Orient, doncs també continuarà la tranquil·litat. Començarem la tarda amb una temperatura al voltant dels 17-18 graus, baixant cap a la recta final de la tarda ja cap als 14-15, per tant, l'ambient fred, però dintre de la normalitat i tampoc no seran massa baixes les temperatures. I el més important és que no hi haurà precipitacions. De fet, tindrem el cel completament serè al llarg de tota la tarda. Demà, però, el temps canvia. Tindrem un augment dels núvols i ja cap al mig matí, migdia, com a molt, esperem les primeres precipitacions que arribaran aquí a la comarca i que al llarg de la tarda vesta es podrien fer una mica més generals, amb un descens de temperatura que notarem més de cara a diumenge, un diumenge en el qual sempre que hi havia una treva quan hi ha precipitacions al matí, però altre cop a la tarda probablement els ruixats tornaran aquí a la comarca. No cal dir que és una molt bona notícia perquè convé i molt que plogui, per tant podríem dir que serà un bon regal de Reis el que tindrem amb la pluja demà i demà passat.
Un canvi de temps, res comparable a aquesta bomba ciclònica que està arrasant Nova York.
No, per suposat, no tindrà res a veure amb aquesta situació meteorològica que estan patint a l'est dels Estats Units en general i molt concretament en algunes ciutats així importants, amb nevades, res de tot això no és el que tindrem aquí, tindrem l'arribada d'un canvi de temps normal, una pertorbació bastant activa, sembla, perquè en alçada hi haurà força aire fred, a més estarem just a la banda ascendent de l'aire, per tant, la part més activa normalment d'aquestes pertorbacions, i per tant, doncs, això ens fa pensar que podríem tenir precipitacions més o menys importants que, com ja he comentat, convenen.
Doncs moltes gràcies, Quim Serra, per ser en directe a l'Info Migdia.
Fins ara, bona tarda.
I nosaltres ho deixem aquí, es queden ara amb les notícies en xarxa. Molt bon dia.